minuts i arribarem a les 11 del matí. A les 6 de la tarda comença Sobreviure al català. Aquest és l'espai que Ràdio Illa fa en col·laboració amb la Conselleria Insular de Cultura. Carles Torres, el filòleg del SAL, el Servei d'Assessorament Lingüístic, mos ajuda setmana rere setmana a fer una edició més de Sobreviure al català. Benvingut a Ràdio Illa, Carles.
Gràcies, Pepo. Com estem?
Cansat.
Cansats. M'imagino de... Per què? Per què estàs cansat? M'imagino.
No, bé, per aquesta llarguíssima nit electoral, però hi ha un punt de cansament i de falta de son que sembla que revifo, saps? I em deia en Miquel l'altre dia, sí, però després la caiguda és dura, eh?
Jo ho podràs descansar de tarda, suposo, a la nit. Esperem que sí.
A veure els nens com es porten.
A veure, la setmana passada vàrem avançar que avui podríem parlar dels pseudoderivats. No sé si te'n recordes, que parlaríem una mica del pseudoderivat, que són això, aquests conceptes. Com que els teus desitjos són ordres per mi, avui parlam de pseudoderivats. Però abans de parlar-ne, hem de parlar de dos conceptes més, de lèxic patrimonial i de cultismes.
Cultismes i lèxic patrimonial.
Correcte. Hem de tenir en compte que la base lèxica del català, és a dir, el seu lèxic patrimonial, ens arriba del llatí vulgar, com passa a totes les llengües romàniques. Què és el llatí vulgar? És la varietat del llatí parlada per la gent, és a dir, la varietat col·loquial, anomenat així, vulgar, en oposició al llatí clàssic, que és el que ens ha arribat per la literatura, pels textos. D'acord? Però a banda d'aquest lèxic patrimonial, també comptam amb cultismes, és a dir, paraules que no han sofert l'evolució fonètica de les altres paraules de la llengua, sinó solament una adaptació, és a dir, s'ha adaptat directament a la llengua quan ja estava formada la llengua.
I d'on venien? Del llatí escrit?
Evidentment en tenim d'altres orígens, però sobretot del llatí escrit, del llatí culte, clàssic, d'acord? Anem a posar exemples, que quan hi ha exemples es veuen les coses més clares. Encara potser avui no ho veuràs clar, però intentarem que sí que ho veiem clar. Per exemple, paraules llatines començades per L, és a dir, llatí clàssic, començades per L, en català, al llarg de l'evolució, han resultat que són paraules començades per doble L. És a dir, paraules com en llatí clàssic tenim lingua, en català ha donat llengua. Lacte, llet. Letra, tenim lletra. Luna, lluna. És a dir, aquesta L inicial llatina... Ha donat a paraules en català amb doble L.
Ah, a més és curiós, perquè, per exemple, en castellà i en italià romanen les L's, no? Late, leche, letra...
Vull dir... Correcte, és a dir, un dels trets, diguem, de perquè es diferencien les llengües romàniques en un moment determinat, que un dia podem parlar d'això perquè és molt interessant, és per diverses influències que una de les llengües adopta el seu parlar, la seva forma, diguem, de col·loquial, a la seva idiosincràsia. És a dir, si en català té aquest tret característic i les paraules llatines, com ens ha dit L, evolucionen o resulten, diguem, en doble L en català, cosa que no passa, com tu comentaves, en italià o en castellà. I això és un tret característic, diguem, que es repeteix en altres aspectes. Per exemple, la F llatina, nosaltres la conservàvem en català, però en castellà l'ha evolucionat a la H aspirada. Aquí tenim, per exemple, paraules com farina, que en castellà és harina, fam, que en castellà és hambre, d'acord? Vull dir, aquestes...
Ai, en italià, en canvi, sí que ha fet l'evolució catalana, no? Fame...
No és que s'evolucioni, sinó que s'ha mantingut.
Ah, exacte.
És a dir, la paraula llatina era fames, farinos, etc. S'ha mantingut i el castellà, al canvi, l'ha evolucionat, d'acord? Recuperem aquestes paraules, és a dir, tenim de lingua, llengua, de lacte, llet, letra, lletra, luna, lluna. Però a la vegada, en català, tenim, quan parlem de l'estudi de la llengua, parlem de lingüística, és a dir, per parlar d'un concepte abstracte, un concepte, diguem, científic, recuperam aquest terme llatí, directament del llatí clàssic. O com, per exemple, parlem de productes elaborats amb llet, parlem de productes lactis. D'acord? També aquesta paraula lactis és una paraula que ens agafem directament del llatí clàssic. O quan parlem del conjunt dels escrits o de l'art d'escriure i de llegir, a pesar de tenir la paraula lletra, amb doble L, parlem de literatura. D'acord? A vegades això ens pot plantejar dubtes de si escriure literatura o literatura. Hem de tenir clar que lletra és la paraula, diguem, patrimonial, i el cultisme, literatura, és amb L perquè s'agafa directament del llatí clàssic. D'acord? O també havíem parlat de la paraula luna en llatí, lluna en català, però parlant del terme lunar, com, per exemple, vehicle lunar o calendari lunar, amb una sola L.
Sí.
D'acord?
Perquè llunàtic ja seria una altra cosa, no?
Llunàtic no vendria de lluna, però no vendria de la paraula lluna, sinó de llunàticus directament. És a dir, és un altre terme.
Un altre terme llatí que significa estar una mica...
Exacte, influenciat per la lluna, d'acord? I en aquest cas sí que seria llunàtic, en doble L. La qüestió és que hem de fixar-nos que aquests cultismes solen matisar o engrosar conceptes científics d'estudi, d'acord? Respecte a termes més concrets com això, una lletra, literatura, llengua, lingüística, per exemple. Posem més exemples. Tu i jo estem asseguts en una cadira, d'acord?
Sí.
La paraula cadira, que ens ve del llatí càtedra, pres del grec, igual de la mateixa forma, és una paraula patrimonial, és a dir, és un sinònim de seient. I aquesta paraula, a la llengua, comparteix espai amb una altra que té molta, i té molta relació, que és càtedra. D'acord? És a dir, la càtedra és un lloc oficial d'una alta autoritat i, per extensió, el seient que ocupa aquesta alta autoritat. També, per extensió, la càtedra és la plaça de professor en una universitat o altres centres de cultura que es deriva de catedràtic. D'acord? És a dir, un catedràtic és aquell professor que ocupa en propietat una càtedra d'ensenyament i aquest espai d'ensenyament es simbolitza en l'espai que ocupa, és a dir, en la seva cadira, en el seu seient. Per tant, veiem que paraules que tenen el mateix origen, si són patrimonial, han agafat doncs, un concepte concret, que és el seient on seiem nosaltres en aquest moment, però també s'agafa aquesta paraula per designar un seient simbòlic, que representa, diguem, un estudi o una persona que es dedica a l'estudi d'un ensenyament concret, que és la seva càtedra. De fet, càtedra també era el seient on el bisbe s'asseia quan arribava a la seu, diguem, a la seu del seu bisbat. I per això la paraula catedral ve d'aquesta paraula càtedra, perquè era el seient on se reservava doncs, el seient del bisbe, d'aquesta gran autoritat. En resum, l'important és que entendre que estàvem envoltats de paraules i que cada una té la seva història.
I com es relacionen entre si, eh?
Exacte, i tot, evidentment, tenen components...
Sí, cada paraula té un conte al darrere, té una història, no?, que l'explica a si mateixa.
O més d'una. Per exemple, parlant d'això de més d'una, estem veient això, paraules que han evolucionat d'una manera segons el seu contingut més cultural, i és un cultisme, o, diguem, més concret, i és llenguatge patrimonial, d'acord? A vegades, però, mateixes paraules llatines han donat paraules que tenen una semblança amb el seu significat, però que estan una mica més allunyades. És a dir, una mateixa arrel llatina ha donat una paraula en català patrimonial i una paraula culta que guarda el significat originari del llatí. Per exemple, la paraula ignorar. Ignorar en llatí significava això, desconèixer. Mm. D'acord? I en aquest moment, en català, ignorar és quan no coneixem una cosa, no sabem una dada, un concepte, ignoram, d'acord? El fet de desconèixer ha evolucionat també a una altra paraula que s'ha modificat semànticament, és a dir, el seu significat, i significa trobar a faltar. D'on creus que pot venir la paraula ignorare, en llatí, que tenim en català ignorar? Una paraula que s'assembla molt a trobar a faltar.
Enyorar?
Bravo. És a dir, la paraula enyorar ve del llatí ignorare, però ha pres un significat diferent, ha ampliat el seu significat. És a dir, quan tu desconeixes el lloc d'on es situa una persona, l'enyores, la trobes a faltar. I, per tant, tenim aquesta duplicitat de dues formes catalanes, diguem, ignorar i enyorar, que venen d'una mateixa arrel llatina, però que l'evolució, diguem, històrica ha donat significació diferent. I fixa que ja portàvem una bona estona de programa i encara no hem parlat de el que l'origina tot això, que és els pseudoderivats. Recorda que havíem parlat dels pseudoderivats perquè ara que ja sabem dominar el que és un cultisme o el que és el lèxic patrimonial, hem de tenir en compte que hi ha paraules que evolucionen de forma... És a dir, les paraules evolucionades donen lèxic patrimonial, però que també s'agafa directament paraules del llatí clàssic i a vegades no coincideixen lletres o vocals amb aquesta paraula evolucionada.
Posa'ns un exemple, va.
Més fàcil, boca. La paraula boca, tenim una O, i tenim derivats de la mateixa família, com per exemple boqueta o bocassa, d'acord? Una boca petita és una boqueta, o una boca molt ampla o grossa és una bocassa. Però després tenim el concepte de higiene vocal amb una U, no amb una O.
Això ho comentàvem l'altre dia a l'examen de català, no?
Correcte. Sí. Això és una paraula que a vegades dona problemes de com escriure, si és una O o una U. És a dir...
Higiene vocal bambú, alerta.
Correcte.
Jo l'hagués escrit amb O tota la vida.
Doncs s'agafa, és un terme científic, mèdic en aquest cas, sí, sí. I fa referència al que és tota la higiene de la boca, per tant, sí, sí. És un terme mèdic, d'acord? Més casos, home, humanot, tot això amb O, però humà és amb una U.
Humà amb U.
D'acord? Per què ens posen això a l'examen de nivell B1 o de nivell B2 o de nivell C1 o C2? Perquè a vegades tenim conflictes, és a dir, una de les... Hem de recordar que la O àtona en català, és a dir, la O que no és tònica, es pronuncia U, d'acord? Per exemple, tothom és convenient que tothom es faci un horari, d'acord? Per seguir-lo durant el dia a dia, la setmana...
Horari... O estava pensant vocal en B baixa, A-I-O-U és...
És una, en aquest cas sí que és una O. D'acord? Perquè la paraula no ha canviat.
Sí, són coses punyeteres del català, eh? O sigui,
però, això
vocal
fa...
de lletra és s'escriu amb O, però vocal d'higiene vocal, que sona igual, s'escriu amb U.
Sí, però hem de tenir en compte aquestes coses de cara a l'escriptura, de que quan parlem, per exemple, d'una boqueta, sí que parlem d'un terme, diguem, concret, però en canvi vocal... Què és vocal? Amb una, és a dir, B alta, U, C, A, L. No existeix el vocal, existeix la higiene vocal. D'acord?
Aquí que,
m'entens? Vull dir, un home, o un homenet, o un homenot, és una persona que pots tenir davant, però la humanitat no la tens davant. Són conceptes, moltes vegades, abstractes. D'acord? És com, per exemple, jove, jovenet, jovenot, joventut, amb O, però juvenil és amb U, perquè s'agafa directament del llatí clàssic, no del llatí vulgar.
Clar.
D'acord? I tot això venia per parlar, precisament, d'aquests dubtes que a vegades tenim quan hem d'escriure. Per tant, una forma, diguem, de saber si escriure una O o una U és si el derivat és concret, com per exemple boqueta, derivat de boca, és una O, si és un derivat, diguem, culte, pot anar amb U. I hem de vigilar amb aquestes paraules.
I canviem de tema. Són les 11:03, a les 6:03, seguim endavant amb el Sobreviure al català. Ja ho saps, la subsecció en la qual repassam coses que potser no sabíeu. Carles.
Coses que potser no sabíem i que potser haurien de saber, o potser simplement podem tenir el luxe d'equivocar-nos i aprendre-ho bé. D'acord? Mm-hmm. Que també és important això, d'equivocar-se i aprendre-ho bé. Una paraula que jo et pregunto tu, averiguar en català és correcte?
Jo dic que no.
D'acord, ben encertes. Averiguar no és correcte. És una paraula que és, l'origen en castellà és ben divertit, que és de veritat. No?
Averiguar de veritat.
Exacte, és una cosa veritable. Mm. El terme més concret o més pròxim en català seria, per exemple, verificar. D'acord?
Ah, jo utilitzo molt esbrinar.
Deixa'm anar a pams, un segonet. És a dir, si utilitzes esbrinar està perfecte. El que vull dir és que verificar és la paraula més semblant a averiguar, perquè aquest verificar ve de veritat.
Clar.
D'acord? Però, com tu dius tu, i molt encertadament, verificar té un component de comprovar la veritat. Mm. D'acord? Què hem de fer per intentar eliminar del nostre dia a dia aquest averiguar? D'acord? Que està bastant estès.
És que averiguar té un punt com d'averiguar, com d'investigar, no?
Exacte. Sí. En català tenim dues solucions, diguem, que a més són molt pròximes a nosaltres. La primera, com tu deies, era esbrinar. I per què són pròximes? Esbrinar, literalment, significa llevar brins. És a dir, obrir la planta i llevar-li els brins, són els estams. I per exemple hi ha expressions molt conegudes aquí, com per exemple a Frontera, per exemple, es cuina la cuina tradicional s'utilitza molt el safrà. I es posa safrà en bri, d'acord? Vull dir, aquesta paraula la tenim molt molt viva, d'acord? Safrà en bri s'haurien les fulles, diguem, no les fulles, les tiges, diguem, de les plantes, aquest bri seria tal com s'utilitza per cuinar aquesta espècie, diguem, aquest ingredient. I una altra paraula que seria recomanable per evitar averiguar seria escatí. No sé si et sona aquesta paraula.
Escatí. Em sona, però no l'utilitz gaire.
Escatí també la podem utilitzar ben tranquil·lament per evitar el terme averiguar, perquè escatí significa esporgar, tallar. I és molt divertit perquè ve, té relació amb escatar. És a dir, si a Formentera menjam molt de safran brí i escatam peix, hem d'utilitzar tranquil·lament aquestes paraules que a vegades ens sonen estranyes i que no identificam com a pròpies o com a nostres i que potser identificam més nostres averiguar perquè ho hem sentit a dir, encara que sigui incorrecte. Què vull dir amb això? Brí ho utilitzam, escatam peix, per tant, en comptes d'utilitzar averiguar, intentem utilitzar esbrinar, que no passa res, i escatir.
I ara seguim explicant les històries, els orígens, els contes que s'amaguen darrere de les paraules o dels topònims, els noms dels llocs de la nostra illa. Avui què toca, Carles?
Avui toca, com tu has dit, un topònim, un nom de lloc. Avui toca parlar d'escamarí, que és un terme molt interessant.
A veure, això què és? És un tal marí que tenia una casa? Això és un ca, un gos, o de què va això?
Això és molt interessant que dius perquè precisament ja saps que nosaltres fem classes per a català, per a adults, etc. I un dubte que té molta gent a l'hora de parlar d'aquest terme és si és una abreviació de casa, can marí, perquè coincideix amb aquest marí, amb el ginatge marí, sí. Ca, etc. Si fos el nom d'una casa seria can marí. D'acord? I tampoc portaria aquest article es. Tot i que moltes vegades és molt popular dir camarí sense aquest escamarí. D'acord? Situem què és escamarí. És un nom d'un tram de la platja de Migjorn i especialment d'un raconet que també és conegut amb el nom de racó d'escamarí. Just a ponent d'aquest racó hi ha un petit tram rocós a flor d'aigua conegut com es primall. És un terme molt polític aquest, primall. O també prim d'escamarí. Un prim és un genèric, diguem, és un escull roca que té la superfície a flor d'aigua, és a dir, molt pròxim de la flor d'aigua, sense sortir d'aquesta, d'acord? A la part de llevant hi ha un petit grup de varadors, o escars, que té el nom de ses barques d'escamarí, i un petit embarcador que s'anomena l'embarcador d'escamarí. I un poquet més a llevant, just a continuació, hi ha la punta d'escamarí. És a dir, és molt ric aquest topònim, d'acord? I dona diversos elements d'aquella zona. També es coneix escamarí com la zona urbanitzada, d'acord? Sobretot turística, que en aquest moment, hi ha la zona. Com dèiem, a Formentera hi ha una tendència creixent a utilitzar aquest topònim sense l'article, és a dir, parlar de camarí, d'acord? És recomanable utilitzar d'escamarí, escamarí.
La zona d'escamarí, nam escamarí...
Exacte, recordeu que es contrau amb una proposició i l'article es contrau amb es, i seria AS, camarí, d'acord? I abans comentaves de què era camarí, d'acord? Hem eliminat la possibilitat de que sigui un nom d'una casa, vull dir, no és un nom d'una casa...
Però si no seria can marí.
Correcte, d'acord? Un camarí és una altra forma d'anomenar cassó, que és un peix també molt conegut, és un peix, d'acord? És un peix salàcid del subordre dels esquals, semblant a la mussola, de rostre
agut. Un tauró petit.
Exacte, un esqualit. De rostre agut i de coloració grisenca al dors i blanquinosa argentada al ventre. D'acord? Un camarí és això. Ara bé, al llevant d'Eivissa, i sobretot a Formentera, hi ha tendència de confondre a vegades un camarí, un peix, amb vell marí, que és la foca caputxina. És a dir, és un topònim, que fa referència, en aquest cas, a un peix, però molt possiblement faci referència al virament de vells marins i que se confongui el mamífer, la foca caputxina, amb el nom del peix.
Recordem que això del vell marí, la foca mediterrània, ve de lluny, malauradament ja no se'n veuen durant les
Correcte.
Últimes dècades, però n'hi havia hagut.
N'hi havia hagut. Per exemple, tenim un altre topònim que hi té relació, com Illa dels Porcs. Es veu que tenia, diguem, el soroll que fan els vells marins és molt semblant als grunys del porc i si els porcs s'anomenen així en referència a qui hi havia hagut o a qui hi havia vells marins.
Tot un luxe comptar amb l'assessorament i les paraules d'en Carles Torres, el filòleg del Consell Insular de Formentera. Moltes gràcies, Carles.
Salut i bona feina.